Escoltes A mig matí.
Continuem en directe a mig matí des de Roda de Barà Ràdio. Tal com us anunciàvem a l'inici d'aquest programa, avui tenim l'espai a càrrec de membres de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Roda de Barà. Ens acompanya el secretari de l'entitat, Arnau Rivera. Molt bon dia, què tal, com estem?
Hola, molt bon dia.
I avui hem de dir que vens ben acompanyat. Estan amb tu Encarna Tudela i Carlos Delgado, que són els responsables de la unitat canina. Benvinguts, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Com va tot?
Molt bé, gràcies.
Sí? Molt bé, molt bé. Evidentment, el motiu per al qual avui ens acompanyen, en aquest cas el Carlos i l'Encarna, és per parlar precisament d'aquesta unitat canina que no fa massa temps, no?, que tenim a Roda.
No, realment el Carlos i l'Encarna es van unir a nosaltres, ara farà cosa d'un any, aproximadament. Vale, ens van fer una proposta de fer una unitat canina de protecció civil d'aquí de Roda i bueno, era un projecte molt, molt interessant perquè, a més, ells formen part de la unitat canina de rescat Canou de Barcelona i del grup alemany de rescat IMTAC 9. Són dos grandíssims professionals amb moltíssima experiència, són tots dos instructors de gossos de rescat, han donat formació a membres de distintes policies, bombers, unitats canines, tant a Espanya com a Sud-amèrica. I per nosaltres és un grandíssim privilegi poder-los tenir nosaltres i bueno, i també pensar que de cara al poble, si algun dia, i esperem que no passi, però sigui necessària la seva actuació, doncs tenim un hàndicap molt bo, ja que, ja com acabo de comentar, són grandíssims professionals i, bueno, no només ells dos, perdó, que m'estic equivocant, són ells dos, més la Uma i el Pol.
Home, evidentment, no? Que són els protagonistes, eh?
Que són realment els protagonismes d'aquesta situació, però que tenen l'entrenament que els hi han donat ells.
Carlos, Encarna, expliqueu-nos una mica quan fa que us dediqueu a això, per què vau decidir, doncs, d'explorar aquest camp?
Doncs en el camp dels gossos de rescat portem gairebé quasi 20 anys. Quasi 20 anys. Des de fa 30 anys vam iniciar la nostra singladura amb els gossos, primer amb el treball esportiu, amb IGP, i després vam entrar en el camp del gos de rescat. I des de fa, doncs, quasi bé 20 anys no hem parat de formar-nos i de treballar i d'experimentar. En aquest camp.
Això sempre ens... Bueno, els gossos sempre ens han agradat molt i sempre hem pensat en fer coses en conjunt amb ells. Com ha dit el Carlos, primer fèiem esportiu, però un dia vàrem descobrir el tema del món del rescat amb els gossos i que el gos realment és feliç quan treballa. Al gos li agrada treballar. El gos es té que entrenar, es té que ensinistrar, però el gos quan veu que el felicita, sí que està content, el gos, bueno, fa la seva feina perquè li agrada realment. Llavors ens van donar compte que podien aprofitar també això per ajudar a les persones, també. Llavors el món de la recerca és una satisfacció pels nostres gossos i també per nosaltres.
Comentàveu els vostres gossos, l'Uma i el Pol, no? Expliqueu-nos sí. Una mica sobre ells.
A veure, la Uma és una sabuesa de Baviera, és un gos que genèticament està preparat per seguir rastres, i el Pol també. El Pol és un tèquel, i també és un gos de rastre. I el nostre treball consisteix en donar-li una mostra d'olor al gos i que el gos discrimini aquesta olor de totes les olors de persones que troba i segueixi només el rastre de la persona que volem a través de l'olor de referència que nosaltres diem.
Clar, per nosaltres sembla increïble, no?, perquè no distingim tantes olors, però un gos es multiplica per mils, no?, les olors que ell pot arribar a percebre.
Mira, perquè et facis una idea, si tu tens una tassa de cafè d'aquest de màquina, de bar, no? Que és aromàtica, no?
Sí.
I te la posen aquí a la taula.
Un cafè de veritat.
Un cafè de veritat.
Exacte.
Oi que olores, ho notes? Bueno, doncs, per al gos, amb una gota de cafè, és com si tu tinguessis 3.000 tasses de cafè davant del nas.
Imagina't. Imagina't si poden seguir rastres, no?
Sí.
Però qualsevol gos pot fer-ho.
A veure, qualsevol gos pot seguir un rastre, vale? Nosaltres, de fet, no podem ensenyar al gos a rastrejar. És una... perquè nosaltres no veiem l'olor, vale? Això és una característica innata del gos. Lo difícil és fer que el gos segueixi el rastre que nosaltres volem, perquè el gos genèticament està preparat per seguir el rastre més fresc. O sigui, tot gos pel gos l'important és la caça, vale? O sigui, genèticament, el rastre per què serveix? Per caçar, vale? Per la cacera. Aleshores, què fa el gos? El gos segueix el rastre d'una presa i si de cop i volta, o sigui, per exemple, si el gos està seguint un rastre de fa 20 minuts, no?, que ha passat un conill, no?, fa 20 minuts, i es troba, de repent, amb un rastre creuat d'un conill que ha passat fa 5 minuts, què fa el gos? Doncs gira i se'n va cap al rastre més fresc. Vale? Aleshores, nosaltres, d'alguna manera, lluitem contra la naturalesa del gos, perquè no volem que el gos segueixi el rastre més fresc. Volem que segueixi el rastre que nosaltres li donem,
sí, sí.
Que moltes vegades és un rastre amb més antiguitat que no els rastres més frescs que es troben al camí.
Això suposo que s'aconsegueix a base de treballar moltíssim, no?
Això s'aconsegueix, sí. O sigui, de fet, un gos per arribar a ser operatiu necessita bé 4 anys d'entrenament.
4 anys d'entrenament?
Sí.
Parlem d'entrenament diari?
No. D'un entrenament d'un parell de dies per setmana. No pots entrenar més.
No poden ser molt llargs, no, també? Perquè llavors perds l'atenció també al gos.
No, i a part, tampoc pots entrenar cada dia. El gos es crema.
Sí, sí, evidentment. Evidentment. En el cas de l'Uma i el Pol, els vau entrenar vosaltres mateixos?
Sí.
Com va anar una mica? Com recordeu aquest procés? Clar, imagino que no és el mateix entrenar el teu propi gos que el d'una altra persona, no?
Bueno, és que cada gos és diferent. Cada gos és diferent, aleshores no existeix un mètode. Nosaltres sempre diem que no es pot adaptar el gos al mètode, sinó el mètode al gos. És molt personalitzat.
Sí, molts cops inclús és millor el que n'hi hagi un instructor en el grup que sigui el que coordina els entrenaments, perquè des de fora pots veure més clarament com funciona un gos i com funciona el seu guia. I potser n'hi ha petits detalls que impedeixen que el gos avanci i el seu amo no ho pot veure. I en canvi, tu com a instructor des de fora sí que ho pots veure. Llavors nosaltres entrenem tant els nostres gossos com els gossos dels nostres companys de les unitats canines. Llavors, què passa? Que a més l'experiència s'adquireix amb els anys. Llavors, per poder educar gossos tens que tenir un curs de guia caní, però realment el que més et donarà és l'experiència. Llavors, els instructors que porten més anys han vist més casos, han vist més gossos i sempre poden aconsellar i ajudar els guies. Llavors, per això també, a part dels nostres gossos, també ajudem els companys.
Hi ha alguna raça que sigui específica, doncs, que tingui, no sé, unes qualitats que altres races no poden tenir, per exemple?
En aquest cas, en el cas del mantrailing, vale? Que és la disciplina de seguir rastres, els nostres gossos són races específiques. Tant el saboso com el tekel són races que, bueno, genèticament estan molt preparats
No obstant això, un altre tipus, un gos de raça o sense raça, podria fer-ho?
A veure, realment tots els gossos tenen nas i tots els gossos poden seguir rastres. Una cosa és si ho fas de forma esportiva o per entreteniment, llavors ho pots fer amb qualsevol gos. Mm-hmm. Però si realment ho vols fer per poder participar de forma operativa, és millor ja tenir gossos que genèticament estiguin més preparats.
Clar, és una molta responsabilitat, no?, també.
Home, a veure, nosaltres ajudem en el que podem. Llavors, és responsabilitat en el sentit de que tenim que preparar molt bé els nostres gossos i ser conscients de si el gos està preparat per treballar o no. I si no està preparat, dir que no, directament, per no donar unes falses expectatives.
Hi ha algun gos que se us hagi resistit alguna vegada?
Bueno, no és que ens hagin resistit, és que potser al gos no li agradava treballar. Llavors, o el seu amo...
Resistir no ho dic en forma literal, volia dir doncs això, que us hagi costat més o que potser això, que el gos doncs no volia, simplement.
A veure, el gos pot aprendre. El problema normalment és l'amo, que l'amo a casa li permeteix absolutament tot i n'hi ha unes pautes d'educació. Llavors, clar, si el gos està acostumat a fer sempre el que vol i no tenir unes petites pautes d'educació, el dia que li demanes i li dius no, avui vull que facis això en concret, dirà que no, perquè no està acostumat. Llavors, a resistir, pots trigar més temps, és tenir paciència. El gos, si li dius, si fas tot el possible per ensenyar-lo, ho aconsegueixes. És com els nens. N'hi ha qui aprendrà més ràpidament i qui trigarà una mica més. Llavors, aquí està la paciència també de l'amo de cada dia.
Important aquesta paciència, que a vegades perdem, eh?
Clar, és que molts cops jo m'he trobat amb persones, no, és que el meu gos no em fa cas en res. I jo he agafat el gos i se m'ha quedat de pedra perquè m'ha dit, i per què et fa cas a tu? Bueno, perquè jo li estic dient les coses d'una forma que ell ho està entenent. Intento posar-me al seu nivell. Llavors, el problema no és del gos, és de l'amo, realment.
Sí, sí.
L'important també és... La nostra tasca és mantenir sempre la motivació del gos molt alta. Això és el principal.
És la base de premis, aquesta motivació?
Sí. El gos treballa amb motivació. No, no es pot treballar amb el gos amb pressió. No. Ha de treballar per motivació. I la nostra tasca és... sempre mantenir la motivació del gos molt alta. Si no tens motivació...
Malament, no?
Malament.
Com gairebé en tota la vida,
Sí.
Anem a veure el dia 25 de març. Fareu un simulacre. Expliqueu-nos una mica detalls d'aquest simulacre.
Doncs sí, en principi és un simulacre que està obert a tota la població de Roda que vulgui participar.
Sí
que demanem, si us plau, que siguin majors d'edat o, en el cas de que no ho siguin, que vagin acompanyats d'un tutor. I aquestes persones s'hauran d'apuntar mitjançant WhatsApp amb un telèfon que ara et donaré.
Sí.
Entre altres coses, perquè abans del simulacre es farà un briefing per explicar-li a la gent el que han de fer, tinguem en compte que aquestes persones participaran en la recerca. Vull dir, són persones que a la llarga, si Déu no vulgui, però si del dia de demà desaparegués una persona a Roda i fos necessària activar-los per aquesta recerca, sàpiguen com han de funcionar, sàpiguen com han d'estar amb els gossos, saben com han de rebre les instruccions, etc. Llavors, si em permets, et diré un número de telèfon on s'ha d'enviar el WhatsApp, vale, per qui es vulgui apuntar, que és el 665-678-014. Vale?
Repeteix-lo.
665-678-014. Totes aquelles persones que estiguin interessades a participar, que ens enviïn un WhatsApp i, en principi, bueno, els anirem responent tots. També diem que serà una activitat que amb uns números clausos, per dir-ho d'alguna manera, vale? no hi podrà participar. Si s'apuntés tot el poble, doncs no podria participar.
Tant de bo que s'apuntés tot el poble, eh?
Ojalà, tant de bo, no? Però en el cas de que fos així, el que faríem seria deixar-los en reserva i per següents projectes que anem fent, doncs els aniríem avisant per així que tothom pogués entrar i pogués encabir. A més, que és una activitat molt interessant, no? Perquè és el que deia abans, si algun dia passa, doncs que tothom més o menys sàpiga com ho ha de fer
Molt bé, saps que s'haurà de trobar doncs, una persona que ha desaparegut,
sí.
No?
Sí. En principi hi haurà dos rondes, ¿vale? Perquè vindran uns companys de Canou de Barcelona, però sí, serà una recerca de persones desaparegudes.
Uh-huh. Per tant, qui vulgui participar sap que pot enviar un WhatsApp, perquè aquest número indicarà el nom i l'edat.
Sí, sisplau.
I serà el 25 de març, eh?
Sí, senyora.
Molt bé. Alguna coseta més?
Doncs, res més. Es farà aquí al costat, es farà aquí a l'Eixample.
Sí.
I
serà al matí?
Serà al matí, el dissabte al matí.
Sí.
I bueno, el que volem fer és això, és un simulacre de les batudes que es fan en casos reials. Normalment, quan desapareix alguna persona en un poble, vale, com aquest, doncs, sobretot al cap de setmana, si no ha aparegut, doncs es fan batudes i es demana als veïns i amics i, que col·laborin. Aleshores, nosaltres, la idea és fer un simulacre d'un cas reial, però amb la col·laboració dels gossos, i que els veïns aprenguin quines pautes s'han d'adaptar quan es treballa en una recerca amb gossos.
Perquè no és només posar-se a buscar, no? Vull dir, no. És més complex que això.
És una mica més... A veure, no és que sigui molt difícil, però sí que s'han de tenir en compte unes pautes, vale? Que nosaltres explicarem abans de la sortida.
Uh-huh. Digues, Arnau.
Sí, només una petita cosa, vale? Independentment d'aquest simulacre que ara es farà. Volia comentar que és normal, vale, que us trobeu, tant el Carlos com l'Encarna, com de vegades altres col·laboradors que venen d'altres municipis, fent tasques d'entrenament a dintre del municipi. Vale? Ells van correctament identificats, els gossos també, que tenen els seus uniformes. Això ho dic perquè, sisplau, si els veieu que estan treballant, que estan entrenant, ja sé que és molt difícil perquè tots ens agraden els animals i ens agradaria acostar-nos a fer-los una carícia, però, sisplau, deixeu-los treballar. I si us diuen, sisplau, no passeu per aquest lloc, o deixeu-nos passar per aquí, o no ens molesteu, sisplau, feu-los cas, vale? Perquè tingueu en compte que són tasques d'entrenament que es tenen que anar fent periòdicament.
Uh-huh. Evidentment que estan entrenant i quanta més concentració, millor, no? S'ha de fer així, no?
Sí, realment entrenem diversos cops a la setmana pel poble i realment els veïns sempre... tenen molta paciència. Nosaltres, jo sempre, si els fem una senyal de que esperin un moment, que ens deixin passar mm-hmm. primer, normalment es miren des de lluny, veuen el que estem fent. Quan hem acabat ens pregunten que esteu buscant algú mm-hmm. o esteu... Llavors els hi expliquem què és el que estem fent i els agraïm molt la seva col·laboració. De fet, de tant en tant a Facebook fent crides de voluntaris perquè necessitem persones per fer recerca. Uh-huh. Els nostres gossos necessiten persones diferents cada setmana.
Clar.
Llavors, agraïm molt que n'hi hagin veïns que ens puguin dedicar un parell d'horetes al cap de setmana per simplement estar amagar-se o estar asseguts en un banc enmig del poble i que el nostre gos els busqui i, bueno, i llavors és molt divertit perquè els hi fa molta gràcia veure l'alegria que té el gos quan troba la persona que li hem indicat. Mm-hmm. Llavors els hi agraïm molt als veïns del poble.
Això sí que és important per nosaltres, per la Unitat Canina de Protecció Civil, que al marge dels voluntaris per aquest simulacre, si alguna persona uh-huh. vol fer de voluntari per un entrenament, normalment el fem el cap de setmana, el dissabte i el diumenge pel matí, si alguna persona vol oferir-se com voluntària per fer un entrenament amb la UMA o el Pol, també que s'adreci per
aquest
WhatsApp.
Aquest número de telèfon.
A aquest mateix número de telèfon, sisplau.
Perfecte. D'acord, doncs, Arnau, Carlos, Encarna, moltes gràcies per acompanyar-nos i recordem el dia 25 de març aquest simulacre que segur doncs, que serà tot un èxit. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies.
Gràcies.